IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Conciliació i corresponsabilitat, dues paraules que haurien d'anar de la mà però que moltes llars encara no ho fan, ens venen la idea que podem tenir-ho tot sense renúncies, però la realitat ens explica una altra història. Segons l'informe Sin Madres No Hay Futuro, el 70% de la càrrega domèstica i de cures continua recaient en les dones. La maternitat té un cost professional. El 85% de les persones que deixen la seva carrera per responsabilitats familiars són dones. La corresponsabilitat no és ajudar, és compartir. Però ara mateix les dones dediquen 13 hores més a la setmana a les tasques de la llar i la cura, l'equivalent a 8 setmanes laborals extres a l'any. La conciliació no hauria de dependre només de l'esforç individual de cada persona per organitzar-se. Calen polítiques públiques i estructures socials que ho facin possible. En aquest podcast posarem les dades sobre la taula, escoltarem testimonis reals i explorarem solucions. Perquè la conciliació no hauria de ser un número de circ, però, tot i així, les dones seguim fent malabars. Estàs escoltant Malabars, un podcast sobre conciliació i corresponsabilitat, perquè les dones seguim fent equilibris impossibles per arribar a tot. La corresponsabilitat s'aprèn i, com tot el que s'aprèn, comença a casa. Al capítol anterior vam parlar de què és la corresponsabilitat i de com aplicar-la a casa, de com els infants aprenen observant i que la igualtat comença a les llars, amb pares i mares que comparteixen responsabilitats i trenquen amb els rols tradicionals. Però educar en la corresponsabilitat va molt més enllà de l'àmbit familiar. En aquest nou capítol posarem el focus en dos espais claus, l'escola i els mitjans de comunicació. L'escola és un agent de canvi fonamental, però si els llibres de text continuen mostrant homes com a científics i dones com a mestresses de casa, o si les activitats reforcen estereotips, els infants creixen sense referents igualitaris. Segons el Ministeri d'Igualtat, més del 80% dels llibres escolars perpetuen rols tradicionals i només el 23% de les referències són femenines. I els mitjans? Els mitjans també tenen un paper clau. El llenguatge, les imatges, els anuncis... Tot això educa, modela i condiciona. Frases com ajudar a casa reforcen la idea que la responsabilitat domèstica és femenina, mentre que la publicitat continua associant la neteja a les dones i el bricolatge als homes. En aquest episodi analitzarem com l'escola i els mitjans poden contribuir o dificultar la construcció d'una societat més justa, perquè si volem avançar cap a la igualtat, hem d'educar-hi des de tots els àmbits. Capítol 4. Corresponsabilitat a l'escola i als mitjans. La revolució necessària. Malabars, un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats.
Les escoles és important la coeducació, però sent important no podem oblidar que els nens i les nines estan en període de formació de consciència i fan un aprenentatge mimètic que no passa pel filtre del raonament dels comportaments dels progenitors amb qui conviven.
Maria Duran, jurista feminista, exdirectora de IB Dona.
Per tant, les escoles almenys neutralitzen aquest efecte de transmissió de conductes patriarcals. Els neutralitzen i, per altra banda, poden ajudar molt a comprendre la necessitat d'un món igualitari entre homes i dones.
Home, com tots els temes que són de treballar valors, s'ha de començar des de la petita infància.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
I s'ha de començar des de la petita infància fent feina amb les famílies, i així ho fan des de la coeducació. Vale? Hi ha un activi, quan se fa un pla coeducatiu, un centre de la nostra comunitat autònoma, se té en compte, hi ha com unes graelles, no?, de veure com és la distribució de les tasques de la llar, del treball domèstic i de la cura, de cura qui fa cada tasca, com se distribueix. Per fer-te primer ho has de veure, llar de ser conscient, perquè a vegades la inèrcia No? Això se treballa amb els infants. Inèrcia fa que tu no vegis, se normalitzis determinades coses. Quan tu hi veiem, pues, se treballa amb els infants i amb les famílies perquè hi hagi aquesta distribució responsable.
Home, a l'escola s'ha de fer molta feina i jo crec que nosaltres tenim molt de pes dins el dia a dia dels infants, però no ho podem fer tots sols.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
Necessitam que tot acompanyi una mica, no? Necessitam que les famílies acompanyin una mica, que la societat acompanyi una mica i que certes actituds deixin de justificar-se i deixin de minimitzar-se. I a vegades passa, vull dir, jo què sé, ara, per exemple, el tema del reggaeton, a mi me desespera que se puguin cantar determinades coses i no passi res. I és aberrant moltíssimes coses que diuen i sempre són denigrants cap a la figura de la dona. I no passa res, això se canta, s'emet a qualsevol hora i ho normalitzam, i normalitzam que els infants petits ho sentin i ho cantin.
La coeducació és molt més que una metodologia educativa. És una mirada, un compromís i una eina fonamental per construir una societat més justa. Educar en la igualtat no vol dir només oferir les mateixes oportunitats a nins i nines, sinó revisar com educam, què transmetem i quin tipus de persones estem ajudant a formar. Aplicar la coeducació a les aules vol dir trencar estereotips, visibilitzar referents femenins, revisar materials escolars i fomentar espais on tots els infants es sentin lliures de ser com són més enllà dels rols de gènere. Vol dir incorporar la perspectiva de gènere en totes les matèries, des del llenguatge que fem servir fins a les dinàmiques de grup. Però no n'hi ha prou amb una assignatura o amb activitats puntuals. La coeducació ha de ser un procés continu, transversal i permanent, una tasca de vida que comença a l'aula, però que ha de contagiar famílies, comunitat i societat.
Des de les escoles i també perquè molts ve marcat per llei, hi ha una cosa que se diu coeducació, que vol dir l'aplicació de la perspectiva de gènere dels centres educatius.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
Per la qual una part, per exemple, la nostra llei d'igualtat a nivell de les Illes Balears, que és del 2016 ja, per llei, diu que les escoles han d'aplicar la igualtat de gènere en diferents aspectes i un d'ells és fomentar la corresponsabilitat als infants des de que són petits.
Les escoles, pues, depèn de quin tipus d'escola també. Avui en dia hi ha molt de models educatius, no? Hi ha molt de projectes educatius diferents, en diferents mirades.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
Si estem parlant d'una educació tradicional, pues, mira, avui en dia s'ha canviat la LOMLOE. En la LOMLOE, pues, hi ha molt de més criteris d'avaluació que tenen que veure, pues, en el tema de desigualtat, de gènere, d'uns certs valors que estan molt ben considerats, però jo crec que se toca molt per damunt. És un tema que tocamos, hablamos un dia i s'acabó. No és algo que se viu en el dia a dia. Per jo, és algo que s'ha de viure igual que una família. Se viu en el dia a dia aquest model, aquest exemple. A les escoles també s'hauria de viure aquests models i aquests exemples i atendre aquestes coses més enllà d'un tema que tenemos que dar. Si no, això se produeix en el pati, se produeix en la dinàmica de la classe, en els vincles. I és aquí on entra l'adult a treballar o acompanyar això. Si això no s'acompanya, no sirve de mucho este cambio, perquè això és algo que s'instaura a poc a poc en el dia a dia.
Que això ho fan, això ho feien tota la vida. Vull dir, a l'educació infantil, des de que, i per exemple, en les idees de Montessori, idees de l'escola Waldorf, que aquí tenim diverses escoles Waldorf, a les nostres Illes Balears, tu quan feies feina per racons, en els racons hi ha racons de la cuina, de racons, no? I d'aquests racons hi passen tots els infants i no hi ha cap problema. Però després hi ha un moment, a primària, i després com a secundària, que tot això se romp. A secundària minva un poc també la feina que se fan determinats aspectes de la coeducació, perquè molt centrat més en el currículum educatiu. A quart d'ESO ja molt centrat molt més en objectius de cara, si volen que l'alumnat vagi a batxillerat de cara a l'entrada a la universitat i provar un examen. Per tant, se fa feina en coeducació, molta feina en coeducació en els instituts, però potser estem de ser corresponsables segons quins temes, com s'obliden, perquè no, això ja ho han treballat a la petita infància.
Els darrers anys, mentre la societat fa passes cap a la igualtat, també han sorgit noves formes de resistència masclista. A través de les xarxes socials i plataformes digitals, molts joves han entrat en contacte amb la coneguda com a Manosfera, un conjunt de comunitats en línia que comparteixen discursos antifeministes i que promouen una visió tòxica de la masculinitat. Dins d'aquest espai s'hi troben grups com els incels, homes que es declaren cèlibes involuntaris i culpen les dones del seu rebuig, els pick-up artists que ensenyen tècniques de seducció basades en la manipulació o influenciadors que rebutgen obertament la igualtat de gènere. Aquests discursos es difonen de manera ràpida i eficaç, sovint en formats atractius per a adolescents i joves. Aquest fenomen preocupa famílies, docents i professionals de l'educació perquè evidencia que el masclisme no ha desaparegut, sinó que s'ha reconfigurat i circula amb força a través de nous canals.
Les noves generacions els estan, de qualque manera, tirant de costat i estan cada vegada més tendent a compartir.
Maria Duran, jurista feminista, exdirectora de IB Dona.
Això no lleva que hi hagi un retrocés, que s'hagi manifestat estadísticament un retrocés amb homes molt joves que volen tornar en els temps de la dona a dins la cuina i cura dels al·lots i els mandar mans de la casa.
És duríssim veure-ho com a professora, però és real, eh? Però és que ara està de moda, és lleig dir-ho així, eh? però és que ara està de moda ser masclista.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
I és molt mal de treballar perquè, per desgràcia, no sempre sabeu des de l'entorn familiar de Sant. És a dir, a mi a vegades com a professora me fa la sensació que, que algunes famílies, i és vera que moltes altres no, però que algunes famílies s'ho prenen com a de broma, no? De que els seus fills tinguin comportament tan masclistes, que menyspreïn companyes, que facin diferències entre companys i companyes de classe, fins i tot entre professors i professores. I hi ha famílies que sembla que s'ho prenguessin a rialles. I és duríssim com a professora i com a dona i com a mare.
Bueno, l'adolescència és una etapa com a molt heavy a nivell evolutiu, en la qual anar contra qualsevol norma és molt difícil. Vull dir, està demostrat que tu el que vols és pertany a un grup. Per tant, te poses a el que diu la majoria.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
Per tant, molta feina que s'ha fet abans se perd, perquè en aquest moment evolutiu pues tu el que vols és formar part del teu grup d'iguals. Per tant, tu no romperàs cap altre ni estereotip.
A mi em fa falta una mirada més crítica de l'escola i de tots els entorns en els que se moguin, extraescolars.
Virgínia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
Crec que l'escola... Te posaré un exemple molt senzill d'un altre tema d'escola. Però, per exemple, fan xerrades per als pares i per les famílies per evitar que els nostres fills consumesquin massa temps de pantalla. Però mos venen un Chromebook i mos obliguen a emplear un ordinador a secundari, per exemple. Me fas una xerrada per nen d'institut d'esperill de les pantalles, però m'obligues a que el meu fill compri un Chromebook determinat per anar a classe amb pantalles. Me passa un poc això, que la teoria feminista i la teoria de la pantalla i la teoria de com volen ser està molt bé i està molt guai, tots són molt progrés, però la realitat m'estàs donant el missatge contrari. Tornem-lo a l'exemple. La teoria està molt bé, però sense exemple no me funciona.
Les escoles, evidentment, tenen un paper fundamental en tot això, en la coeducació, però, com deia antes, tampoc podem echar, ¿no?, ese saco de la responsabilidad en los maestros, en las maestras, en los profesores.
Victoria Ramos, consultora de igualtat.
Quiero decir, evidentemente nuestros niños y niñas pasan mucho tiempo en los coles y aprenden, pero en el ámbito familiar yo creo que ahí tenemos, muchas veces pretendemos que eduquen a nuestros hijos en el ámbito de los colegios y gran, bueno, yo diría que la mayor parte de la responsabilidad en eso, en educar en valores y en igualdad, es forma parte de los padres y madres de este país, de lo que ocurre dentro de los hogares. Al final, los niños representan lo que ven en casa. Al final es un tema de naturalizar situaciones que en este país muchas veces no se han naturalizado.
El rol de les escoles és segon agent educatiu, els primers de família, és a dir, tenen un paper molt important en l'educació dels infants.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
No tenen la gran responsabilitat de certes coses que se fan a casa i que s'han d'educar des de casa, claro que no. Però jo crec que sí, les escoles, per jo, han d'acompanyar el desenvolupament sa d'un infant, no només un desenvolupament cognitiu. Perquè si solo nos quedamos en lo que tienen que aprender por un currículum, l'infant se va desenvolupant estan desaters de moltes altres coses, no? I en el final és un treball conjunt, família, escola, educar. I llavors s'ha de poder tenir aquest vincle, no? Família, escola, i s'ha de poder entendre que els nens no se van desarrollar cognitivament per un lado i luego vamos a abordar l'altre, sinó que se dona la vegada i s'ha d'anar acompanyant. Llavors, jo crec que cada vegada anem com a millorant una mica amb aquest aspecte a nivell educatiu, perquè cada vegada són de més importància en aquestes coses, però si ho mirem des d'aquesta educació tradicional, no? Pues tot això encara costa acompanyar.
El llenguatge és una eina poderosa que pot perpetuar desigualtats o contribuir a la igualtat. Frases com ajudar a casa impliquen que la responsabilitat domèstica és de la dona i que els homes només col·laboren. Però dir jo m'encarrego de la neteja transmet un missatge diferent, que la corresponsabilitat és cosa de tots. A més, la publicitat i els mitjans de comunicació encara reforcen rols tradicionals. Segons un informe de l'Observatori de la Publicitat i el Gènere, el 76% dels anuncis de productes de neteja estan protagonitzats per dones, mentre que el d'eines o bricolatge van dirigits a homes. Això influeix en la manera com infants i adolescents entenen els rols de gènere. Educar en corresponsabilitat també significa qüestionar com parlam i com es representen els rols de dones i homes en la societat.
Saben que en temes d'igualtat no poden donar ni una passa enrere. Que sempre han de ser com a contagotes, pum, 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 perquè el primer moment que tu no parles d'una cosa, pues allò se borra.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
I que també es poden desitjar les adolescències quan més TikTok veuen. El tema del TikTok és un tema a analitzar sociològicament, perquè això, cap taller que fes un feminista a una escola, hi poden lluitar contra això.
Jo crec que els mitjans de comunicació tenen molt de poder, sobretot els mitjans que avui en dia, doncs, com pot ser la televisió i la ràdio, però que en el final també hi ha uns canals que estan fora del nostre control, que són les xarxes.
Virginia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
On s'estan compartint una sèrie de reels virals de personatges que tal vegada jo crec que no haurien de tenir cabuda i que sí que necessitaria que hi hagués una mica de filtre perquè és allò que els nostres fills consumeixen, que és una cosa que em preocupa bastant. Per una banda, idees extremes, extremistes de racisme, masclisme, etc. I per altra, també impliquen aquest tipus d'idees que és la indústria del porno, que crec que també... És que crec que tot forma part d'una cadena, no? Lo que consumim, lo que veiem i com ens comportem.
El tema de los medios de comunicación, a mí me preocupa enormemente todo el tema de los medios de comunicación y sobre todo el tema de las redes sociales en el papel este que está jugando ahora en cuanto a la hipersexualización de las adolescentes, el papel de dominación de los adolescentes, de ellos sobre ellas.
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
Eso es un tema que me preocupa mucho, porque es verdad que, fíjate que las sociedades evolucionamos y vas viendo cómo evidentemente vamos comiendo terreno en este sentido y vamos avanzando y vamos siendo cada vez más iguales, pero en el terreno de las relaciones entre los jóvenes y todo el tema de la imagen y el papel de la relación entre adolescentes, ahí sí que hay una tangana importantísima donde yo no sé si estamos evolucionando o involucionando, ¿no?
Bueno, des de casa jo penso que primer hi ha molt de desconeixement i molta deixadesa a nivell d'educació tecnològica.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'associació Educa.
És a dir, tenim xarxes socials, dejamos a niños con tablets i con horas de tele i cada pic és més probable, quan ja s'ha vist que això té efectes nocius en el desenvolupament i està demostrat científicament, no? Però ja va bé, perquè així saps, estic saturat i és una forma, jo ho entenc, de desaturar-se, no? Però no afavoreix, no és algo que afavoreix, no? Per això s'ha dit tantes vegades que s'ha de tenir com un temps de marge, però no més, i s'ha de posar un límit, que a vegades és difícil, perquè això crea addicció en els infants.
Mira, jo crec que les xarxes socials que han democratitzat, per una banda, les possibilitats de compartir informació.
Maria Duran, jurista feminista, exdirectora de IBDONA.
Les possibilitats d'expressar sentiments i sensacions en el mateix temps han tingut o tenen una càrrega adversa de molta d'intensitat, i és la manipulació de les persones a través de noves professions, posa-li comilles, com poden ser els influencers. Influencers que es moven a dins el que seria l'emotivitat de transmetre o certes seguretats que procedeixen més d'un sistema patriarcal que d'altra cosa.
No sé exactament quina és la clau, no? A dia d'avui. És algo que jo també m'ha replantat, però considero que sobretot els continguts s'han de cuidar molt, no? Jo, per exemple, no només a nivell de xarxes socials, és a dir, els contes mateixos que els hi contam en els nens. És a dir, a vegades mos pensen que són contes superguais, supermoderns, quan los analizas un poquito, pues te'n dones compte de que no, no? Bueno, el típico ejemplo, no? Pues el monstruo de colors, que tot el mundo, las emociones, però el monstruo de colors, tenim un conte on la nina desvaloritza el monstruo constantment. Per exemple, o sigui, quin missatge li estan donant? On les emocions se fiquen en pots, quan les emocions s'han de gestionar i s'han de dur cap a de fora, no? Per posar-te un exemple, no? Però nosaltres no ens replantejam aquestes coses. Llegim un conte que ens parece superguai i lo trasladamos i no ens demanam. Llavors, sempre, jo penso que el camí sempre és un camí de consciència, de què estic transmitint amb això, quin contingut li estic donant, no? Sí que s'han de fer una tria de continguts adequats per cada edat i per cada moment i per valors que volen transmetre. Si no hi ha aquest filtratge de continguts durant unes edats, això no funcionarà mai.
Educar en la corresponsabilitat és molt més que repartir tasques, és sembrar les bases d'una societat que posi la vida i les persones al centre. Una societat on cuidar no sigui un acte invisible ni relegat a les dones, sinó una responsabilitat compartida, reconeguda i valorada. Perquè només si educam des de petits en la igualtat, a casa, a l'escola, als mitjans i també a les xarxes, podrem fer front als discursos que volen fer-nos retrocedir. La manosfera, els estereotips o la publicitat sexista són obstacles, però també oportunitats per repensar com volen viure i conviure. Els infants d'avui són els adults de demà i si volem que visquin en un món més just, hem de començar per educar-los des d'ara en la corresponsabilitat i en la cultura de les cures. Perquè posar les cures al centre és la veritable revolució.
Tot allò que jo he viscut, tot allò que jo he mamat, tot allò que he pogut observar, en jo i en tots, mos afecta i mos determina la nostra manera de funcionar.
Rafael Gómez, terapeuta, consultor en criança respectuosa.
Està clar que nosaltres se varen equivocar en moltes coses, en moltes coses varen acertar, però és que nosaltres estem fent el mateix. És a dir, nosaltres, com a pares, hi ha moltes coses que estem fent bé i hi ha moltes coses que ens estem equivocant. Quina és la pel·lícula? Intentar equivocar-nos el mínim possible. D'alguna manera, estem donant allò que nosaltres no hem rebut. I això és molt difícil. Que això segurament ja ho varen fer nostres pares, perquè si vares tenir un pares que te varen abraçar, és probable que a ells no els abraçassin tant o que ni tan sols els abraçassin. Per tant, cada generació va aportant i va millorant la societat.
Els nostres fills, jo en tenc dos, de nins i una nina, i jo crec que nosaltres hem d'aspirar, com a pares o com a societat, a tenir adults competents.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
I per tenir un adult competent, ser un adult competent també vol dir això, també vol dir que encara que siguis un home siguis capaç de posar una rentadora, o siguis capaç d'escurar, o siguis capaç de posar a llevar taula, i això és una cosa que s'ha de... Vull dir, tu te l'has de creure i després has de transmetre aquest missatge, no?
Yo creo que cuando te miras el ombligo, ahí es cuando realmente, cuando tú miras a lo que viene detrás a nuestras hijas, ¿no?
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
Y les educamos para que sean libres para elegir lo que quieran, y a nuestros niños, por supuesto, a que no tengan ningún pudor en romper esa línea de género todavía estructural, social. Pues cuando las personas elijan desde la libertad, yo creo que ahí habremos llegado al punto, pero todavía falta mucha pedagogía en todos los ámbitos.
Con nuestros gestos echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan.
Malabars, un podcast d'Ivetra Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats.
Ivetra's Podcast. Un món de sons.